Bon dia, són les dues. El govern enllesteix el document que presentarà els jutges amb les noves restriccions contra la pandèmia. Pere Aragonès admet que són doloroses però inevitables.
Davant d'una situació com aquesta, un govern no es pot quedar de braços creuats, sinó que tot govern ha d'actuar. Quedar-se de braços plegats no seria ni coherent ni responsable. De fet, seria del tot temerari i una autèntica inhibició de les nostres responsabilitats envers la seguretat col·lectiva de tota la ciutadania.
De moment hi ha poques novetats respecte del que ja es va anunciar ahir al vespre. Sabem, això sí, que el toc de queda no serà general, s'aplicarà a poblacions de més de 10.000 habitants i amb una incidència acumulada 7 dies de més de 250 casos.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Pere Aragonès compareix encara aquesta hora al Palau de la Generalitat, on també ha anunciat ajudes pels sectors afectats per les restriccions. Són sobretot l'oci nocturn i la restauració que han posat el crit al cel i no es refien, de fet, d'aquest anunci. Han avisat ja que aniran als tribunals. El cas és que els nous contagis han batut avui tots els registres, més d'11.400 nous casos en un sol dia. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
És la notícia destacada amb què obrirem aquest recomigdia, però n'hi ha d'altres. El govern portarà als tribunals les declaracions de Pablo Casado sobre l'escola catalana.
Creu que el líder del PP ha travessat totes les línies vermelles amb afirmacions falses que ataquen directament el professorat, afirmacions com les que va fer divendres passat. Casado va dir que els mestres tenen instruccions de no deixar anar al lavabo els nens que parlen castellà.
Ja hi tornem a ser. El preu de la llum pulveritza tots els rècords.
Demà es pagarà de mitjana a 360 euros al megawatt hora, 20 euros per sobre de l'últim màxim que va ser tot just ahir. La franja més cara serà de 6 de la tarda a 8 del vespre. El megawatt hora arribarà als 380 euros.
El Barça visita aquesta nit al Sevilla en el partit pendent de la quarta jornada.
Els blaugrana recuperen Gerard Piqué, sancionat contra l'Elx, i si guanyen, acabaran l'any en zona Champions. Pel que fa al Sevilla, els andalusos són segons a la classificació i una victòria els acostaria a només 3 punts del líder, el Real Madrid. El partit es jugarà a 2:15 de la nit des d'una hora abans de RAC1.
I les competicions esportives mentrestant fan equilibris per mantenir l'activitat.
A la Lliga Espanyola el focus el tenim posat en l'Atlètic Club Real Madrid de demà. Isco i Alaba són dos possibles casos més de Covid que se sumarien als 6 ja existents, mentre que els bascos en tenen 4 a la plantilla. A la Premier anglesa els clubs han acordat jugar els partits previstos durant les festes de Nadal, malgrat que els casos es multipliquen. I a l'Eurolliga de bàsquet avui s'ha ajornat el primer partit de la temporada, els Alguiris Olímpia de Milà, degut als 6 positius que ha notificat el conjunt italià.
I l'últim titular és pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Avui, un minut abans de les 5 de la tarda, comença l'hivern i ho farà sense grans canvis. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, no, es mantindrà el temps tranquil amb un cel enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims i l'única novetat que tindrem és que les boires de les comarques de Ponent en principi aquesta tarda es desfaran i això farà que pugi més la temperatura que no pas aquests últims dies que s'han mantingut més d'una setmana sota la boira. Màximes aquesta tarda que es mouran entre els 12 i els 16 graus i de cara a demà continuarà tot igual amb un cel mig ennuvolat amb les boires matinals i amb temperatures que continuaran sense canvis.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1 migdia.
El Procicat enllesteix a aquesta hora la resolució que presentarà el Tribunal Superior de Justícia perquè autoritzi les noves restriccions per aturar la sisena onada de la pandèmia. Una de les mesures que la justícia ha de validar és el toc de queda. El govern el demanarà per tots aquells municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència superior als 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies, un llindar que l'estiu el Tribunal Superior de Justícia va donar per bo per acceptar el toc de queda en aquell moment. Ara per ara, pràcticament tots els municipis de més de 10.000 habitants superen aquesta aquesta incidència. Només se'n salven mitja dotzena, com Torredembarra, el Vendrell o Castell Platja d'Aro, tot i que d'aquí a divendres els casos poden continuar-hi creixent. La previsió del govern és que dijous el TCJ doni llum verd a la resolució perquè pugui entrar en vigor la mitjanit de dijous a divendres. Són unes restriccions que el govern, evidentment, defensa, Pere Aragonès diu que són imprescindibles i demana que siguin extensibles a la resta de comunitats de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Pere Aragonès creu que davant de l'increment de casos dels últims dies el govern no es podia quedar de braços plegats i calia prendre mesures urgents per no tornar al col·lapse sanitari que es va viure al març del 2020. El president reconeix que no són mesures populars, però les considera valentes i imprescindibles per afrontar la situació.
I s'han decidit adoptar un conjunt de mesures que són dures, que, és cert, no desitjàvem, que ens dol profundament haver-les d'adoptar, però que són necessàries, són imprescindibles, són raonables davant de la situació en la que ens trobem.
I davant de la pregunta de per què s'han pres ara, després de setmanes en què el govern deia que no es prendrien mesures restrictives, Aragonès ho justifica per la irrupció de la variant Omicron, que ha disparat de manera sobtada el nombre de casos. Diu que diumenge van rebre l'informe del comitè d'experts assessorant el govern amb aquestes mesures i en menys de 24 hores s'ha pres les decisions.
L'evolució raonable i controlable fins la setmana passada no ens feia preveure la necessitat d'adoptar mesures per les vacances de Nadal i any nou, i com a molt es contemplava la possibilitat d'introduir mesures després d'aquest període vacacional, perquè volíem que tothom pogués gaudir al màxim d'aquests dies, perquè crec que tothom necessita poder tenir un moment de repòs, de descans, després de 20 mesos de pandèmia extremadament durs.
El president n'ha parlat en les últimes hores amb els presidents dels grups parlamentaris, amb els agents socials i també amb Pedro Sánchez i amb presidents d'altres autonomies. Pere Aragonès diu que Catalunya pren les restriccions, tot i no ser la comunitat amb les pitjors dades, i creu que les altres haurien d'adoptar mesures similars. Ho demanarà demà, de fet, a la conferència de presidents autonòmics.
Demà traslladaré a la conferència de presidents que les mesures que s'han adoptat a Catalunya cal que siguin extensibles a altres territoris de l'Estat, cadascun d'acord amb la seva realitat epidemiològica, però no ens podem conformar només amb la petició de tornar a tenir mascaretes al carrer. Cal que més territoris, a part de Catalunya, adoptin mesures per contenir la pandèmia.
També demana al govern espanyol que ampliï els fons Covid per compensar els sectors més afectats per les restriccions i que doni ajuts per les famílies que tenen infants confinats.
Gràcies, Marc. Recordem que el govern, al costat d'aquest toc de queda, també demanarà al Tribunal Superior de Justícia limitar les trobades socials a 10 persones. A més, ha aprovat el tancament de les discoteques i la reducció a la meitat dels aforaments interiors de bars i restaurants i al 70% a teatres, cinemes, comerços i gimnasos. Unes mesures que aplaudeixen els experts que assessoren el govern, tot i que ells en proposen fins i tot moltes més. En cas de no fer res, avisen que el gener es podria arribar als 50.000 casos diaris. Fins ara, el dia que se n'havien detectat més, n'havien estat 10.000, Laia Colomer.
Entre les mesures que proposaven els experts del Comitè Científic Assessor hi havia, per exemple, el tancament dels interiors de bars i restaurants. El govern finalment redueix l'aforament a la meitat, o bé la limitació de les trobades socials a 4 persones. Si el TCJ ho autoritza, es limitaran a 10 persones. Tot i així, els experts aproven el moviment del govern en un moment que reconeixen no és gens fàcil. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, ha explicat al món a RAC1 que si no s'aturen els contagis, hi ha risc de col·lapse del sistema sanitari.
En un escenari on la gravetat d'Omicron fos la mateixa que Delta, s'assoliria un nombre de casos més de 50.000 al dia, que és molt superior al que mai s'ha observat durant la pandèmia, i un nivell d'ingressos diaris similar al de la primera onada del març-abril del 2020. En l'escenari més optimista, és a dir, si la gravetat fos el 50%, tot i així, el pic d'ingressos diaris, segons els models que tenim, seria del doble que les onades de tardor i hivern.
De fet, només avui el Departament de Salut ha notificat més d'11.400 casos nous. És la xifra més alta reportada mai en un sol dia. També creixen els malalts amb Covid a les UCIs, que ja s'enfilen fins als 340, 30 més que ahir, i les funeràries han informat de 68 morts més. Pel que fa al risc de rebrot, puja 71 punts fins als 1.250, mentre que la velocitat de propagació baixa 3 centèsimes fins a 1,67.
En paral·lel a aquestes restriccions, els experts també insisteixen que cal, que és urgent accelerar l'administració de terceres dosis. Doncs bé, Des de fa uns minuts, tots els majors de 55 anys ja poden demanar hora per rebre-la. De 55 anys ho han de fer a vacunacovidsalut.cat, Laia.
El Departament de Salut acaba d'obrir la franja de les persones d'entre 55 i 59 anys, tot just l'endemà de fer-ho també per tots els vacunats amb AstraZeneca, independentment de l'edat que tinguin. La poden rebre si fa més de 6 mesos que van rebre la segona dosi de Pfizer o de Moderna, i de 3 si es van vacunar amb AstraZeneca. El món RAC1, Roger Paredes, també ha explicat que la dosi de reforç permet recuperar el nivell d'anticossos davant la variant Omicron.
La part bona de tot això és que si ens posem una tercera dosi, la immunitat puja molt, torna a pujar molt. I torna a ser una immunitat que ja és molt equiparable amb la que teníem abans, quan ens havíem posat les dues dosis amb Delta.
Salut assegura que en els propers dies s'aniran obrint noves franges. Recordem que ja tenen la dosi de reforç més del 80% dels majors de 80 anys, més del 70% dels de 70 i més de la meitat de les persones d'entre 60 i 69 anys.
Mentrestant, els sectors econòmics afectats per les noves restriccions faran front comú. Restaurants, bars, discoteques i sales de concerts ja preparen un recurs i, finalment, el Tribunal Superior de Justícia avala el tancament de l'oci nocturn i la limitació d'aforaments a la restauració. Ho han explicat en una roda de premsa conjunta des de la sala Luz de Gas de Barcelona, en què han carregat de valent contra el govern de la Generalitat. És una roda de premsa que ha seguit l'Eudald Martínez. Bon dia, Eudald.
Bon dia. Sí, una roda de premsa unitària i molt dura contra tot el govern, però especialment contra el conseller Josep Maria Argimon. L'acusen de carregar-se la campanya de Nadal, de no haver volgut consensuar les mesures, i lamenten que se'ls criminalitzi a ells quan diuen han estat clau a l'hora d'augmentar els nivells de vacunació amb l'aplicació del certificat Covid. També consideren que les restriccions no actuen on més falta faria, que són els que afecten els menors de 12 anys que encara no estan immunitzats. Ho deien el secretari general del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas, i també el secretari general de FECALON, Fernando Martínez.
Nosaltres no som els causants. Tot el que està passant ve dels menors de 12 anys que no estan vacunats. No han tancat les escoles i prenen la mesura més fàcil per ells, que és tancar l'oci nocturn.
Resulta difícil i coherente defender que se puedan celebrar las cabalgatas y el ocio nocturno esté cerrado. Y lo siento de verdad, créanme, por todos los niños de la salud, pero es que la salud mental también de los jóvenes también tenemos que pensar.
I el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, retreu que l'anunci de les restriccions no n'és seguit de nous ajuts pels sectors afectats.
La Generalitat torna a trigar a articular un mecanisme d'ajuda solvent, no caritat, com les miserioses ajudes que ha articulat en el passat per compensar el cost de les seves decisions.
Per tot plegat, critiquen que Catalunya s'hagi volgut avançar a la conferència de presidents autonòmics de demà i acusen el govern d'Aragonès de voler competir amb les altres comunitats per veure qui pren les mesures més dures.
Gràcies, Eudald. El sector de la cultura també es prepara per sobreviure aquest nou embat. Els teatres, que tot just comencen temporada alta, se'n fan creus que hagin de limitar ara l'aforament al 70%, però confien que l'administració els ajudarà per al cop. En parla la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, en declaracions a RAC1.
Esperàvem segurament aplicació de certificat Covid, donat que dintre els teatres s'estan complint les mesures de seguretat amb la mascareta posada, però veient el que ha dit el conseller Argimon respecte a altres activitats, entenem que la situació és complicadíssima i que l'haurem de passar entre tots. Aquest 70% en una temporada alta, que són els Nadals, doncs l'haurem de capejar amb el Departament de Cultura, amb les administracions, a qui demanem ajuda.
Des del Gremi de Cinema es torna a recuperar el justificant cultural per poder tornar a casa malgrat el toc de queda i demanen que respectin també les entrades anticipades. Ho explicava la escena el seu president, Camilo Tarrazón.
Que es recuperi el salconduit cultural que vam tenir durant tot el toc de queda. Entenem per salconduit aquesta marge de temps perquè la gent torni a casa sortint de l'activitat cultural. I després, durada les dates on estem, que s'apliqui, com han fet altres comunitats, a respectin les ventes anticipades que estan fetes per les funcions.
El sector de la música en directe és qui veu amb més malestar aquest nou escenari de restriccions, perquè el tancament de locals d'oci nocturn pot afectar concerts que ja estan programats. En un comunicat argumenten que només un 10% de la població consumeix oci nocturn i defensen que arrosseguen 19 mesos acumulats de restriccions. Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, diu també a la CNN que els més afectats seran els joves.
La veritat és que estem bastant emprenyats i bastant decebuts amb aquesta mesura, que creiem que afecta directament a la línia de la flotació de la cultura emergent, de la música, i en especial a un sector com el públic més jove, que ja prou problemes tenen, i crec que és bastant evident els problemes que poden afectar la salut mental i la salut emocional tornar a fer un tancament d'aquest tipus.
I a la queixa s'assuma el director del Barna, Sants, Pere Sants, que considera que es torna a anar a tard.
Les mesures crec que es tenien que haver pres una mica abans i haguessin tingut que ser no tan dràstiques si s'haguessin pres abans, diguéssim. Perquè un cop més tornem a la limitació dels aforaments, amb la mesura del possible, doncs això ho podem complir, però necessitarem el suport econòmic, diguéssim, de les administracions públiques per poder tirar endavant. Nosaltres la voluntat és fer els concerts.
Sants lamenta que si s'obliga a tancar sales com l'Uz de Gas o el Harlem Jazz Club, hi haurà concerts del festival que podrien caure de la programació. I els que esperen quedar al marge, que no els afectin aquestes noves restriccions, són les estacions d'esquí. Diuen que mentre la gent es pugui moure, continuarà pujant a pistes. Això sí, intentaran compensar les limitacions d'aforament als locals de restauració, ampliant l'espai a les terrasses, Montse Martí.
Les estacions d'esquí que han començat amb molt bon peu aquesta temporada no creuen de moment que les noves restriccions els espatllin al Nadal. El director comercial de Baqueira Baret, Xavi Oveira, ha explicat que el sector de la restauració és on veuen principalment el problema.
Hem d'adaptar aquest 50% que demanen, pues, a la cafeteria, pues, quan tinguin l'aforo complet, pues, pues deixar-ho, i sobretot potenciar les terrasses, que si fa bon temps, pues perfecte, però si fa mal temps serà complicat que puguin funcionar. Encara estem ben valorant tot, però creiem que, bueno, que podrem funcionar encara amb aquestes restriccions, però és veritat que el que sí que patirem molt serà el tema de les terrasses.
Per aquestes festes tenen unes previsions d'ocupació i afluència d'esquiadors molt bones. Pel que fa als grans esdeveniments programats aquests dies, com pot ser la baixada de torxes, de moment es mantenen, però les estacions no descarten canvis si és necessari.
I els que hauran de controlar que tot plegat es compleix, totes aquestes restriccions, són els Mossos d'Esquadra, que temen haver de reviure els aldarulls i problemes d'ordre públic que ja van haver d'afrontar l'estiu passat, especialment per botellons, quan l'oci nocturn també estava tancat. La portaveu del sindicat majoritari, Sap Fapol, Imma Viudes, ha reconegut a Televisió Espanyola que estan preocupats.
És el que estem patint que passarà, no? Gent, doncs, borratxa, agredint a policia, són imatges que no volem tornar a veure i ens preocupen. Tenim temps per articular, per vehicular uns dispositius que puguin garantir que totes aquestes persones que no puguin accedir a l'oci nocturn doncs podran estar al carrer.
I el Servei Català de Trànsit també té les conseqüències de les restriccions, però les conseqüències que provoquen més endavant, quan s'aixequen. El director del servei, Ramon Lamiel, avisa que els conductors es relaxen massa quan la situació torna a una certa normalitat.
El període posterior a aquests moments de reducció de mobilitat, fruit de confinaments i d'estats de tocs de queda i etcètera, i altres mesures que van reduir enormement la mobilitat, que vam poder detectar el 2021 aquell efecte de descompressió, que per tant ens hem de preparar també per si ara hi ha una contenció de la mobilitat, després un efecte de descompressió.
Són declaracions que la Miel ha fet en la presentació d'un estudi del Reial Automòbil Club que revela que la C58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès es manté per 6è any consecutiu com la carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre. On repeteix també en aquest estudi la carretera de la Rabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. És la via amb més risc de tenir un accident, Helena Soler.
Una via, la de la Rabassada, on a més tots els accidents hi tenen implicada una motocicleta, un dels col·lectius que més preocupen perquè protagonitzen el 44% dels accidents greus i mortals a Catalunya. Segons el RAC, un 29% de la xarxa viària té un risc alt o molt alt d'accident. 5 dels 10 trams més perillosos són a la demarcació de Barcelona, tot i que s'incrementen, sobretot a Girona. De fet, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admet que això els preocupa.
Ens ocupava i ens preocupava Girona perquè si la reducció de sinistralitat de víctimes mortals en el conjunt de Catalunya era del 25%, a l'àrea, a la demarcació de Girona, hi havia un increment del 22%. I en canvi, altres demarcacions havien mantingut una reducció de més del 50%, per exemple, a Tarragona, durant tot aquest any.
En canvi, la via amb menys risc és la P7 entre Girona i Figueres. A les carreteres convencionals, amb un carril per sentit, hi ha, segons el RAC, 4 vegades més risc de tenir un accident. Els més greus, però, es concentren on hi ha més circulació, com la C58, que és des de fa 6 anys on hi ha més accidents. Uns accidents, però, que s'han reduït un 10,6% els últims 3 anys, coincidint amb una baixada del 6% de la mobilitat per la pandèmia. Els últims 10 anys, els morts a la carretera han baixat a la meitat a Catalunya.
Ara són les 2:19, fem una pausa breu i tornem al Palau de la Generalitat.
RAC 1.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat, i ara estrenem concessionari i taller a l'avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Tornem, com dèiem, al Palau de la Generalitat, perquè el govern també ha decidit portar Pablo Casado als tribunals per les seves paraules sobre l'escola catalana. La Generalitat s'ha querellat contra el president del PP per haver acusat les escoles, recordem, de no deixar anar al lavabo els alumnes que parlen en castellà, i haver dit també que els mestres discriminen els fills de guàrdies civils. Més detalls, Marc Martínez Amat.
El govern diu que no es tracta ja de si aquestes declaracions ofenen, sinó que directament Casado va mentir i va acusar els mestres catalans de delinquir. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha concretat que la querella denuncia el líder del PP per un delicte de calúmnies, injúries i incitació a l'odi i la violència.
Després de l'estudi per part dels serveis jurídics, es considera que les paraules de Casado no només són absolutament falses, sinó que, a més, el que fan és atacar directament el conjunt del professorat de Catalunya. Està acusant el professorat de cometre delictes contra la integritat moral, de coaccionar els menors i fins i tot de ser els responsables d'un delicte d'odi, d'incitació a l'odi i a la violència. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar.
La querella de la Generalitat es va presentar ahir al Tribunal Suprem. També Junts per Catalunya va anunciar que presentava una querella contra Casado per aquestes paraules.
Gràcies, Marc. Més coses. Al preu de la llum fulmina tots els registres. Demà es dispararà un 10% més, fins als 360 euros al megawatt hora de mitjana al mercat majorista. Només un dia el preu de la llum s'haurà incrementat en un 10%, Montse Martí.
Mai abans el preu de l'electricitat al mercat majorista, que repercuteix a la factura, havia arribat als 360 euros. Fulmina el rècord anterior que va registrar-se aquest dilluns, quan la llum es va pagar 339 euros al megawatt hora. Només una setmana l'electricitat s'ha encarit un 23%. Des de dijous passat, que es paga més de 300 euros al megawatt hora, en aquest escenari el rebut de la llum de desembre serà el més car de la història, ja que el preu no s'ha relaxat aquest desembre ni durant els caps de setmana, que la demanda d'electricitat és inferior. La franja més cara avui serà de 7 de la tarda a 10 del vespre i demà de 6 a 8, que s'arribarà a pagar a 380 euros al megawatt hora. S'acosta, per tant, a passos de gegant a la barrera dels 400.
RAC 1 migdia.
Avui ha arrencat el judici a un informàtic que feia xantatge a noies menors d'edat per aconseguir material pornogràfic que després venia pedòfils. En alguns casos fins i tot van anar més enllà i va tenir relacions amb aquestes noies. És un modus operandi que va mantenir durant 7 anys amb una vintena de víctimes, Benet Iñigo.
L'acusat contactava amb les noies d'entre 13 i 18 anys i es guanyava la seva confiança amagant la seva identitat real. Es feia passar per fotògraf i feia veure que compartia aficions, especialment al manga. Després els deia que buscava model, els demanava fotos en roba interior i un cop li enviaven les amenaçava a difondre-ho als seus contactes si no li enviaven contingut més pujat de to. En la seva declaració aquest matí ha reconegut l'engany, però assegura que de xantatge res, que tot era consentit i que sempre pagava per les imatges. Quan la policia va entrar a casa seva i va trobar més de 4.000 arxius entre fotografies i vídeos. En alguns casos, el contacte va ser físic, els proposava sessions de fotos en directe i allà hi tenia relacions. I les imatges que aconseguia les oferia a altres homes, unes pràctiques que va fer segons els Mossos com a mínim entre el 2009 i el 2016 i que no es va descobrir fins que una de les víctimes es va atrevir a denunciar. La fiscalia l'acusa de diversos delictes de corrupció de menors, abusos sexuals, amenaces i delictes contra la intimitat. L'home ja ha ingressat 50.000 euros per pagar indemnitzacions.
Una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a escala internacional amb epicentre a la comarca de la Selva ha acabat aquest migdia amb 8 detinguts. La policia ha fet 7 entrades a diversos municipis. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Els Mossos han entrat a domicilis de les comarques de la Selva i el Gironès, en concret als municipis de Blanes, Anglès, Amer, Sant Feliu de Buixalleu i Bescanó. Segons la policia, les entrades han començat a primera hora del matí i han acabat fa poca estona. Hi ha 8 persones detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos ha liderat aquest operatiu i la investigació continua oberta al jutjat, però ha decretat secret de les actuacions.
RAC 1 migdia.
Les 2:23, TikTok, una de les xarxes socials més populars entre adolescents i joves, també difon missatges masclistes. Un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya alerta que alguns dels vídeos que tenen milions de visualitzacions mantenen la imatge de les dones com a objectes sexuals i fins i tot poden minimitzar la gravetat de la violència masclista.
El rastreig del CAC ha localitzat 15 vídeos que entre tots acumulen 77 milions de visionats. En un d'ells, per exemple, el TikToker fa una cançó que defineix els homes com a caçadors i les dones com a trofeus. La majoria dels vídeos aprofundeixen en la idea d'una noia submisa al desig i necessitats dels nois. En alguns casos, concretament en dos dels vídeos analitzats, es parla de fer tocaments a la noia com a senyal de possessió davant d'altres homes. Des del CAC alerten que aquests missatges són especialment greus perquè arriben a un públic molt jove i que, per tant, pot perpetuar el masclisme. Un de cada tres menors entre 4 i 15 anys té compte de TikTok i el funcionament de la xarxa afavoreix la viralització dels continguts. TikTok, en principi, demana una edat mínima de 13 anys, però no hi ha cap tipus de control perquè sigui així.
I el domini.cat ja té presència a 107 països de tot el món, més de la meitat dels estats de les Nacions Unides. La Fundació assegura que el domini viu, per tant, un bon moment, Montse.
El director general de Fundació.cat, Francesc Giral, assegura que la presència del domini.cat arreu del món no ha parat de créixer.
Aproximadament 113.700 dominis. Si miréssim els històrics acumulats des de l'any 2017, veuríem que el creixement acumulat és del 3,5%. La salut, el creixement del domini.cat en el context europeu és comparable als dominis que tenen un estat al darrere.
El país amb més registres al món és Espanya, després Alemanya i França. A Catalunya, durant l'últim any, el domini.cat ha crescut a les comarques de Girona, Tarragona i Lleida i ha baixat lleugerament a les comarques de Barcelona. Ha crescut també al País Valencià i a les Illes Balears.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:15. La sisena onada de contagis de què parlàvem colpeja també el món de l'esport i afecta diferents competicions, Xavi.
Sense anar més lluny, a la Lliga de Futbol, nous casos del Madrid i a l'Atlètic Club de Bilbao, que entre tots dos sumen 12 positius en Covid abans d'enfrontar-se demà a Sant Mamés. I a Anglaterra, la situació encara és més insostenible, malgrat que els clubs han decidit no aturar la Lliga, o a Itàlia, on també augmenten els casos, situació que ha provocat la suspensió de partits, una a la Copa Italiana de Futbol i una altra a l'Eurolliga de Bàsquet. Tot plegat el dia que el Barça recupera el partit pendent de la quarta jornada de Lliga i, en aquest cas, sense afectació del coronavirus. Això sí, s'enfronten dos dels equips més castigats per les lesions de tota la competició. Saludem les enviades especials de RAC1 a Sevilla. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
I Laia Coll, bon dia.
Bon dia.
Sevilla-Barça, aquesta nit a 2:15. El Barça busca tornar a ocupar posicions de Champions i el Sevilla una victòria que l'acosti al líder. Marta, comencem pels blaugrana a última hora.
El Barça ha aterrat a Sevilla amb un cel ennuvolat. De fet, ara plou, tenim uns 18 graus de temperatura, no sembla que sigui 21 de desembre, tot s'ha de dir. L'expedició ha quedat concentrada al seu hotel habitual de la capital andalusa, on els han rebut 50 aficionats amb alguna pancarta de suport, fins i tot a Frenkie de Jong. Xavi ha desplaçat 23 futbolistes, 8 d'ells amb fitxa del filial, Gavi, Nico, Jutglà, Abde, Valdés, Ilias, Álvaro Sanz i Iñaki Peña. Recordem que a l'11 inicial almenys 7 han de ser professionals per normativa i, per tant, Xavi només en pot posar 3 de titulars. Són Baixa Demir, Dest, Memphis, Ansu, Pedri, Sergi Roberto i Braithwaite. Torna Piqué després de sanció i hauran d'anar amb compte perquè estan apercebuts Busquets i Gavi.
I el Sevilla, Laia, pendents de les lesions, tenim convocatòria?
No, de moment no hi ha convocatòria i veurem si n'hi ha, perquè sembla que Lopetegui vol mantenir la incògnita abans d'aquest duel contra el Barça. Lopetegui, que ara mateix té bastants jugadors de baixa, de fet ahir només es van poder entrenar amb 13 jugadors del primer equip de camp. En principi, pel partit d'aquesta nit, són baixa Nava, Suso, Lamela, Olivier i també Montiel, i Acuña i Ocampos són dubte.
Malgrat les baixes, el Sevilla continua viu a la Champions i ocupa la segona posició a la Lliga. De fet, Marta, Xavi posava l'equip andalús com a exemple a seguir en la roda de premsa prèvia al partit.
Sí, Xavi va treure's el barret amb la gestió que Monchi i companyia estan fent del Sevilla, amb paraules molt generoses, sobretot per la tasca de Lopetegui. Considera que el Sevilla és un exemple a seguir a l'alçada del Bayern a nivell espanyol, però sobretot el que ocupa Xavi són els càlculs. El Barça és setè, ara té 27 punts i de guanyar aquesta nit igualaria en punts al Rayo, que és quart i marca la zona Champions. Tot i així, l'Atlètic de Madrid, que és cinquè amb 29 punts, també té un partit menys que recuperarà demà a Granada i de guanyar-lo frenaria l'embranzida del Barça. Xavi creu que, per tot plegat, el partit és una gran oportunitat.
Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15 en Liga. no está mal, no está mal. Evidentemente nosotros trabajamos para conseguir los 15, no pudo ser, y a partir de ahora, pues puntos, sensaciones, resultados. Vamos al Pizjuán, uno de los rivales directos, están en un gran momento de forma, tienen una plantilla extraordinaria, han hecho muy bien las cosas en los últimos años, muy bien.
Un Xavi que dona per tancat el debat sobre l'estil i el model de joc, que considera que s'ha perdut aquests darrers anys, diu que no s'ha de mirar enrere i que ell no pot fer el diagnòstic de per què s'ha arribat fins aquí.
No ho sé, és que jo el diagnòstic no l'he de fer. O sigui, al final el diagnòstic que et puc fer és el que estic veient. El que la culpa o el que ha decidit, doncs no ho sé. No ho sé perquè no he estat 6 anys al Barça, torno a insistir. No era feina meva, ara sí. Ara sí és feina meva i per això em sorprenen coses, però res més. Ja està. O sigui, ara és la realitat que tinc, que tenim, que tenen els jugadors, i ara a treballar model de joc, a anar creixent, a intentar que entenguin totes les coses que nosaltres volem. Crec que dissabte ja es va veure un Barça que s'acosta molt a el que nosaltres necessitem i volem, i aquest és el camí, res més. No, ja no cal mirar enrere.
I totes les mirades de nou per mirar cap al futur poden centrar-se en Gavi, el gran protagonista contra l'Elx, amb un gol i una assistència, a més d'exhibir-se en totes les facetes del joc. Criat al Betis, avui segur que encara jugarà més motivat, si és que es pot, el Sánchez Pizjuán. Xavi reclama que la seva renovació es tanqui el més aviat possible.
Sí, però ja. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas, ni a Gavi, ni a Nico, ni a Abde, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Pues estos tienen que ser la base del futuro, del presente y del futuro del club. Y Gavi es uno de ellos, sí. Tengo entendido y sabido además que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi. Es fundamental para el equipo, sí.
Gavi tindrà fitxa del primer equip al gener, si tot va bé, i el club treballa per tancar la seva renovació amb una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, igual com la d'Ansu i Pedri.
Abans parlàvem de les bones paraules a Xavi cap a Lopetegui, cap al Sevilla. En definitiva, repartiment d'elogis ahir a les sales de premsa i en totes dues direccions, Laia.
Sí, Lopetegui va assegurar que el Barça té una plantilla potent i que l'arribada de Xavi ha millorat l'equip. Lopetegui va parlar d'una recuperació de la idea de joc amb l'arribada del de Terrassa.
Es un equipo claramente que ves claramente lo que busca y que además lo busca con los jugadores adecuados, ¿no? Yo creo que en este caso, pues ese es el Barcelona que espero. Bueno, hay jugadores muy jóvenes, muy capaces, muchos de ellos titulares de la selección española, algunos de ellos, y otros, y combinados con gente con mucha más experiencia, sin ninguna duda, pero yo veo una plantilla tremendamente potente y con jugadores de grandísimo nivel, sin ninguna duda, ¿no?
El tècnic basc va tenir bones paraules pels joves, especialment per Gavi. Un Sevilla que ara mateix és segon a la classificació, a 6 punts del Madrid, s'ha reenganxat a la Lliga després de guanyar dissabte, també aquí el Sánchez Pizjuán, 2-1 davant l'Atlètic de Madrid.
Ara us pregunto pels 11, però abans, Laia, si mirem trajectòries de la Lliga aquesta temporada, el Barça, diguem-ho així, no en surt gaire ben parat.
No, perquè, mira, ara mateix el Sevilla és el segon millor local de la Lliga. Només ha cedit 2 punts jugant de local aquesta temporada. Ha guanyat 7 partits i n'ha empatat només un davant l'Alavés, 2-2. I si mirem el conjunt del 2021, avui que juga l'últim partit, els números del Sevilla al Sánchez Pizjuán són espectaculars. 17 victòries i només un empat i dues derrotes. Unes estadístiques que situen, de fet, el Sevilla entre els millors equips d'Europa quan juga a casa. Tot això, però, com tu ara deies, contrasta amb el Barça, que té uns números preocupants a domicili. Aquesta temporada la Lliga només ha estat capaç de sumar els 3 punts en un desplaçament. Va ser a Villarreal, una victòria, doncs, 4 empats i 2 derrotes. El Barça només ha guanyat 7 punts a domicili i els situen aquests números, de fet, com un dels pitjors visitants de la competició. Això sí, el Barça fa 5 temporades que no perd aquí a Sevilla a la Lliga. La darrera derrota va ser la temporada 15-16, que la darrera derrota que van sumar el Sánchez Pizjuán. Sempre, però, parlem de la Lliga, clar, perquè l'any passat els blaugrana, recordem, van caure 2-0 aquí al Sánchez Pizjuán en l'anada de semifinals de la Copa, tot i que això és veritat també, que després van remuntar al Camp Nou.
Veurem si la nova tendència, o si es confirma aquesta nova tendència, al Barça i el bon joc a estones, bona part del partit, de fet, en l'última jornada contra l'Elx, i és capaç el Barça de canviar aquesta mala dinàmica, sobretot fora de casa. Marta, ara si anem als 11, comencem per el possible 11 del Barça.
Doncs un 11 pràcticament calcat, el de diumenge contra l'Elx, però amb Piqué, que tornaria a ser titular, amb Ter Stegen a la porteria, tres centrals, Araujo, Piqué i Lenglet, Busquets de pivot, De Jong i Alba d'interiors, més avançat Gavi, i al davant Dembélé a l'extrem dret, Jude Glam punta i Abde a l'extrem esquerre. Per tant, insistim, molt semblant al dia contra l'Elx, però amb Piqué, que és la gran novetat després de sortir de sanció.
I Laia, el Sevilla?
Bono a la porteria, en defensa Koundé, Diego Carlos, Rekic i Agustino són el pivot, Fernando, acompanyat dels interiors de Rakitic i Joan Jordan, i al davant Ocampos, si finalment entra a la convocatòria, si no, Munir, Rafa Mir i també el Papu Gómez. Recordem que avui Lopetegui, estem pendents encara de saber la llista de convocats definitiva, però recupera Fernando, que va estar sancionat en el darrer partit davant l'Atlètic de Madrid, i també recupera En-Nesyri, que no juga des de principis de novembre. Lopetegui va dir que estava a disposició per jugar alguns minuts si així feia falta.
Perfecte. Marta Ramon, gràcies.
Fins després.
Laia Coll, moltes gràcies.
Fins ara.
Us escoltem aquesta nit a partir de 8:45. El Barça juga a RAC1 i abans el Sevilla-Barça, aquesta tarda, es recupera un altre partit pendent de la mateixa jornada, de la quarta jornada de primera divisió, a les 7, Villarreal a l'Alavés. Els groguets són 11ens, pujarien fins la novena posició si guanyen, mentre que l'Alavés, si puntua, sortiria de la zona de descens. Ara mateix és antepenúltim. Tot plegat l'endemà de tancar-se la 18a jornada amb un partidàs, per cert, el derbi valencià, que va acabar amb una victòria del València 3-4 al camp del Llevant, una victòria que permet l'equip de Bordalàs situar-se un punt per sobre del Barça, que ara és vuitè classificat per lo dels Blaugrana. I el Llevant, de la seva banda, es manté cué, a més, prou lluny de la salvació, és a 7 punts del quart classificat per la cua. I demà juguen dos partits més, un d'ells és el que explicàvem, l'Atlètic Club Madrid. Abans ho dèiem, dos equips que en les últimes hores han notificat més casos positius en Covid que s'afegeixen als que ja tenien. A continuació repassarem l'afectació de la pandèmia al món de l'esport, que fins i tot torna a provocar canvis a l'agenda de partits. No és el cas d'aquest Atlètic Club Madrid, que jugarà malgrat l'elevat nombre de positius. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, perquè com deies, ja hi havia molts casos de jugadors contagiats i en aquestes últimes hores se n'han sumat més. En el cas del Real Madrid, Isco Alarcón, que segons explicava ahir la COPE, ha donat positiu en el test d'antígens i ara està a l'espera de conèixer el resultat de la prova PCR, i potser també Àlava, que avui tampoc no s'ha entrenat per ser possible positiu. De moment s'ha fet el test i se n'han tornat cap a casa també a l'espera del resultat. De confirmar-se, Isco i Àlava se sumarien així a les baixes també per Covid de Modric, Marcelo, Lunin, Bale, Rodrigo i Asensio, que aquests ja van donar positiu abans de jugar el cap de setmana contra el Cádiz. Especialment confús és el cas de Luka Modric, amb qui Carlo Ancelotti no sap ben bé si pot comptar després que en les últimes hores el croat ja hagi donat negatiu.
Yo creo que más claridad la necesitamos. Es verdad que Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien. En este momento el jugador, porque puede pasar que el jugador está negativo, no se encuentra bien, está cansado, tiene fiebre, tiene síntomas.
Protocol al marge, el que està clar, com dèiem, és que Modric no jugarà, i a l'altre costat, un Atlètic Club que també tenia les baixes per coronavirus d'Unai Simón i Íñigo Martínez, i a les que s'hi han unit ara Ezquieta i Berenguer. Curiosament, tots els casos estan concentrats en aquest partit, perquè en els altres tres que s'han de jugar entre avui i demà, de moment no se n'han registrat cap, ni el Barça, ni el Sevilla, ni el Villarreal, ni l'Alavés, ni tampoc el Granada, ni l'Atlético. I pel que fa a la Lliga Femenina, aquest matí també hem conegut l'ajornament de l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, que s'havia de jugar demà a l'Ezama per 9 casos nous de Covid a l'equip matalasser, casos que se sumen a un que ja tenien de divendres, és a dir, 10 en total.
Això a la Lliga Espanyola. Anem a la Premier, on els casos es multipliquen i malgrat això els clubs han acordat no aturar la competició pel que fa a les festes de Nadal. Corresponsal de RAC1 a Manchester, Pol Ballús.
La Premier League és segurament la gran lliga més afectada per la nova onada de la pandèmia. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat es van suspendre 6 dels 10 partits de la jornada per la incidència del virus. Tot i això, els clubs anglesos han decidit que tot ha de seguir igual. Ho van fer ahir, dilluns, en una reunió entre tots els equips i responsables de la pròpia Lliga. La gran majoria va decidir seguir amb el calendari establert a la mesura en la que es pugui. Recordem que la normativa de la Premier diu que un equip pot jugar si té un mínim de 14 futbolistes disponibles. Tot i això, en aquesta mateixa reunió del dilluns, alguns equips, amb el Liverpool al capdavant, van proposar que se suspenguessin algunes jornades del calendari d'aquest Nadal Però veient les conseqüències del calendari en el futur i sobretot les conseqüències econòmiques que tindria per la Lliga, els clubs ho van desestimar. Cal tenir en compte que una suspensió hagués significat compensacions econòmiques a les televisions que tenen drets per emetre aquests partits. Així que, de moment, com cantava Freddie Mercury, the show must go on. La Premier ha tornat a reforçar els seus protocols. Actualment, jugadors i staff dels equips es fan una prova d'antígens cada dia i dos PCRs a la setmana. En una setmana, per cert, en la que també hem sabut que un 84% dels jugadors de la Premier estan vacunats. La resta no ho han volgut. I que si mirem més avall, a la Football League, que comprèn de segona fins a quarta divisió angleses, un 25% dels jugadors no està vacunat ni té cap intenció de fer-ho. Unes dades del món del futbol que, a la vegada, deixen una fotografia bastant genèrica de la posició d'Anglaterra en aquest moment de la pandèmia.
Això mateix, això a Anglaterra i Alemanya també preveuen noves mesures que en aquest cas afecten els aforaments als estadis de la Bundesliga. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluc.
Bon dia, la Bundesliga tornarà a jugar-se a porta tancada després de l'aturada per Nadal. Almenys aquesta és una de les restriccions previstes que han de debatre aquesta tarda el govern central i els líders regionals en el pla de xoc per combatre la pandèmia. Segons el projecte de resolució plantejat, tot l'esport professional alemany quedarà restringit. A partir del 28 de febrer, tota activitat amb participació transregional, així com grans esdeveniments en centres esportius i culturals, hauran de tenir lloc sense espectadors. Per a molts clubs ja colpejats financerament, això serà una catàstrofe i ja s'han aixecat les primeres veus en contra, com per exemple la del cap executiu del Borussia Dortmund o la del cap de la Lliga Alemanya d'handbol. Fins ara els estadis i els pavellons es podien ocupar parcialment en alguns estats federats on les xifres d'infecció no estaven disparades. En altres, en canvi, com a Baviera, com va comprovar el Barça a l'Allianz Arena de Munic, els partits ja es disputaven a porta tancada. Però les noves restriccions seran efectives després del Nadal. La incidència setmanal a Alemanya ha caigut als 306 casos per cada 100.000 habitants, però els experts adverteixen que l'expansió de la variant Omicron aviat provocarà una cinquena onada.
I Basses, a Itàlia, pendents de la decisió sobre el partit de Copa Udinese-Salernitana d'avui, que tot apunta que serà suspès, oi?
Doncs sí, estem pendents encara que ho facin oficial. La Salernitana no ha viatjat directament a Udine. Tenen un brot de coronavirus que les autoritats locals impedeixen que així ho faci, que viatgin, però el partit és a 6:45. Continuen doncs aïllats i estan a l'espera que diguin alguna cosa, però tot fa indicar a aquesta hora que si no diuen el contrari, doncs aquest partit no es podrà jugar i, per tant, s'haurà d'ajornar per més endavant.
Quedem-nos a Itàlia, perquè el bàsquet tampoc s'escapa del coronavirus, més concretament l'Eurolliga, que avui s'ha vist obligada a ajornar el primer partit de la temporada per la pandèmia. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, és als Alguiris Kaunas, Olimpia de Milà, després que l'equip italià hagi informat d'un brot de 6 positius en la seva plantilla, 4 jugadors i 2 membres del cos tècnic. El cas és que aquests 4 jugadors, els quals no n'han transcendit els noms, s'afegeixen a les baixes ja conegudes per lesió del Chacho Rodríguez i de Gigi i de Tome, i això fa que l'equip de Ettore Messina no tingui a 8 efectius, que és el mínim imposat per l'Eurolliga per a la disputa d'un partit. Recordem que el Barça té un contagi, el de Nigel Hayes-Davies, i que el Madrid en té 4, els ja coneguts de Pablo Lasso, Tomàs Hertel i Fabián Caser. Ahir es va afegir el de Vincent Poiré. De moment, però, els blancs encara no tenen prou baixes com per haver de suspendre els seus partits.
Àlex Massana, bon dia.
Què tal, Xavier? Bon dia.
I al Futbol Sala també s'ha confirmat l'ajornament de l'Indústria Santa Coloma Betis, que s'havia de jugar demà.
Sí, al pavelló nou de Santa Coloma, i que ha quedat ajornat oficialment pel jutge de competició aquest matí per diversos casos de positiu en coronavirus del conjunt andalús. No se n'ha confirmat la xifra. De fet, el Betis encara no ha fet cap comunicat al respecte, i la Federació Espanyola sí que ho ha publicat a les seves xarxes fa una estona. El Betis, que per cert ja va haver d'ajornar un partit del filial del cap de setmana passat per casos de coronavirus al seu segon equip, i d'aquesta jornada 12 de Lliga també s'ha ajornat el Burela Osasuna per casos de positiu al conjunt gallec.
És un ràpid repàs a l'escenari que ens trobem, que tenim sobre la taula ara mateix i que, segons sembla, va a pitjor, lluny de millorar. I encara un últim apunt, aquest de la Lliga d'Hockey Gel nord-americana, l'NHL, ha suspès tota l'activitat fins després de Nadal. Atenció, s'han notificat 100 casos entre positius i contactes estrets dels 700 jugadors que disputen la Lliga. Aquest és el panorama però centrem-nos en els partits que sí es jugaran en les properes hores. Avui n'hi ha dos, entre ells el del Barça, abans en parlàvem, i demà dos partits més. Basses, més enllà de l'afectació del coronavirus, centrem-nos en el vessant esportiu del Madrid Atlètic Club de demà.
Doncs mira, els blancs afronten el partit amb fins a 11 baixes. Els 8 positius o possibles positius per Covid, que ja hem repassat abans, a més de Casemiro sancionat, després de veure la cinquena groga a l'últim partit contra el Cádiz, Carvajal, que encara té problemes al bessó, i Ceballos per una sobrecàrrega. Un Ceballos, per cert, que tot just va tornar a entrar a una convocatòria aquest últim dia contra el Cádiz, la seva primera de la temporada, per una lesió que arrossegava, i que, tot i no haver jugat ni un sol minut, ara se'n tornarà a quedar fora, també per problemes físics. El tècnic Carlo Ancelotti ja deia aquest matí en roda de premsa, en la prèvia, que serà una nova oportunitat per entrar a l'equip als menys habituals, i lamentava especialment que Isco no estigui bé, perquè hauria estat una bona oportunitat per ell, negant així qualsevol tipus d'enfrontament amb el migcampista malagueny.
És un tema complicado, porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él. Hablo de Isco, ma puedo hablar de Nacho, puedo hablar de Valverde, puedo hablar de Camavinga. Isco, como los otros, se han comportado muy bien, yo no tengo nada que decir. No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho, no he tenido lucha, no me enfadé con él, porque están esperando de tener minutos cuando pasan estos tipos de momentos. Ahora Isco desafortunadamente no está bien, podría ser importante para él, por ejemplo, el partido de mañana.
De fet, per demà, Ancelotti només recupera Mariano, que també ha superat uns problemes físics. Tantes baixes que fan que fins i tot es pugui plantejar un canvi de sistema.
No estoy tan seguro de cambiarlo. Es verdad que no tenemos un extremo derecha, a la derecha, entonces es lo único motivo si voy a cambiar, porque por el hecho de no tener un extremo derecho podría ser mejor utilizar un 4-4-2, pero no estoy seguro hasta ahora. Tengo que esperar la noche me porta consejos.
Sí. Ho ha acabat de consultar amb el coixí. Alguns la nit els confonia, Ancelotti, en canvi, li fa veure la llum. Mm. I pel que fa a l'Atlètic Club, els bascos afronten el partit sense els quatre positius per Covid que també hem repassat abans, és a dir, Unai Simón, Íñigo Martínez, Ezquieta i Berenguer, i sense els quatre lesionats que ara mateix té Marcelino, que són Villalibre, Vivian, Yuri i Nolascoain. Un Marcelino que, per cert, no farà la prèvia del partit fins aquesta tarda.
I demà Massana també juga al Granada Atlètic de Madrid, en aquest cas partit pendent de la novena jornada.
Sí, i un partit que no arriba en el millor moment de els matalassers, que encadenen tres derrotes seguides a la Lliga contra Mallorca, Sevilla, Madrid i Sevilla dissabte, i encara ressona l'eco de la reacció de Luis Suárez al canvi en el minut 57 al camp dels andalusos. Suárez li va dir pelotudo de mierda a Simeone, doncs avui li han preguntat al tècnic per l'acció. Resposta seca, res a dir.
Siempre ha dicho que le gustan los actos de rebeldía de sus jugadores, que le gusta que los jugadores se rebelen, que quieran ayudar al equipo, pero no sé si el otro día Luis Suárez, al descalificarle tras el cambio, pasó esos límites.
Nada que comentar.
Això sí, quan l'hem preguntat per temes futbolístics, ha augurat que Luis Suárez tornarà a ser letal quan l'equip torni a associar-se bé.
Que el equipo tenga más el juego asociado, que el equipo pueda presentarse más en situaciones cercanas al área, donde él mejor convive, y donde él obviamente ahí es letal, y que lo volverá a ser como lo fue la temporada passada.
Més enllà del capítol Suárez, a Simeone li han preguntat pel moment de l'equip. Considera que per començar-lo a revertir contra el Granada de demà, l'equip ha de repetir la versió de la segona part del Sánchez-Pizjuán i recuperar l'atenció.
Entiendo de que es bueno poder repetir muchos pasajes del segundo tiempo que jugamos el otro día, donde el equipo tuvo una buena dinámica, donde el equipo tuvo energía, donde tuvo posibilidades de gol, donde defendió bien, y situaciones que tenemos que mejorar, como la tensión, evidentemente nos está pasando factura.
Un Simeone que ha considerat que la crítica és normal en un equip mediàticament exposat com l'Atlètic de Madrid.
No marxis, no marxis, Massana, que això t'interessa, que sé que ets de concerts, tu.
Oh,
Sons del Món presenta Ben Harper en concert. Serà el dissabte 23 de juliol a la Ciutadella de Roses. No us perdeu el referent del folk rock americà en un dels espais més idíl·lics de la Costa Brava. Ja podeu comprar les entrades a sonsdelmón.cat.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 29,90 euros al mes fins al juliol del 2022 contractant abans del 15 de gener. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com el lluç sencer d'un a dos quilos a 6,95 al quilo fins al 26 de desembre. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Caprabo, així de bo.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
D'aquí 10 minuts seran les 3. Obrim plana poliesportiva parlant d'una de les notícies més tristes que hem sabut en els últims dies. Cauwe Leeuwma, jugador de rugbi de l'Ampordizia, ha mort aquesta nit a Amsterdam. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Una mort sobtada als 32 anys. Leeuwma, d'origen de Samoa, va rebre un fort cop al cap en un accident completament fortuït. Cauwe Leeuwma estava convocat per jugar al partit de rugbi d'Espanya contra els Països Baixos a Amsterdam, tot i que finalment no el va jugar. Després del partit es va reunir amb altres jugadors de les dues seleccions en un local recreatiu. El segon a línia va caure al buit en una zona mal senyalitzada des d'una altura de 6 metres i es va colpejar fortament el cap. El jugador de l'Ampordizia, de 32 anys, va ser traslladat a un centre hospitalari sense lesions medulars. Allà el van operar d'urgència i estava en observació amb un traumatisme cranioencefàlic que finalment li ha acabat causant la mort. El Consell Superior d'Esports, el Comitè Olímpic Espanyol, la Federació Espanyola de Rugbi, els equips rivals i molts altres esportistes han expressat el seu condol per la mort del jugador, que deixa vídua i 3 fills.
I en bàsquet, més enllà de la pandèmia, avui l'Espar Uni Girona és el gran protagonista del dia. L'equip del Fred Julba es juga al seguir o no líder de l'Eurolliga femenina a la pista del Fenerbahçe Turc, amb qui comparteix la primera posició del seu grup, Pedrol.
Sí, el partit és a les 5 de la tarda, els dos estan empatats a 6 victòries i 3 derrotes, igual que el Sopron hongarès, a qui per cert l'Uni ja va derrotar fa 2 setmanes. Tant les catalanes com les turques arriben a més amb 4 triomfs consecutius i per tant guanyar avui i fer-ho a Istanbul seria un punt d'inflexió més important fins i tot que la victòria a Hongria que ara comentàvem. Això sí, l'equip del Fred Julba tindrà una rotació de només 8 jugadores i a més té el dubte fins última hora de Vinta Drame, que ja no va jugar dissabte contra el Saragossa i que evidentment seria una baixa molt important, que a més s'afegeix a la de la nouvinguda Micaela Onienwer, que no pot jugar de moment a Europa perquè l'Uni ja té les dues places d'extracomunitàries completes. És per tot això que Laia Palau, la capitana, admet que serà complicat sortir de Turquia amb la victòria. L'escoltem.
Per nosaltres seria molt important si poguéssim fer un bon partit, perquè bueno, estem fent unes molt bones jornades, però tenim molt clar que és un dels rivals més complicats, amb Yagupova i moltíssimes jugadores més que faran que això sigui molt difícil, però molt contentes.
A Fontejau, en la primera volta, l'Uni ja va guanyar el Fenerbahçe, ho va fer de 12 punts, i si avui repeteix triomf, tindrà peu i mig ja als quarts de final, quan encara quedaran 4 jornades per acabar la fase de grups. Com dèiem, el partit és a les 5 de la tarda i es podrà veure en directe per Esport 3. I per cert, encara en bàsquet, el Baxi Manresa continua amb els 13 casos de Covid, però avui ha tingut una bona notícia. Torna Juanpi Baulet al Nou Congost, l'aler argentí fitxa pel que queda de temporada després d'estar-se ja 2 temporades a l'equip vegenc i de marxar a l'AEK d'Atenes aquest passat estiu.
Més coses, la Copa de Nadal, repetirà el protocol sanitari de l'any passat i es disputarà el 25 de desembre, com és tradició, amb la tercera màxima participació de la història, Gemma.
I ja serà l'edició número 112, és una de les competicions més antigues de Catalunya, de fet, la més veterana en aigües obertes. Obertes i ben fredes, perquè la temperatura de l'aigua del port de Barcelona, per aquestes dates, oscil·la entre els 12 i 15 graus. 375 inscrits tenen la intenció de participar en una competició que consisteix a travessar nedant 200 metres d'aigües obertes al port de Barcelona, amb sortida enfront del monument a Cristòfor Colom al Portal de la Pau. Guillem Pujol ha explicat a RAC1 que vol continuar fent història i buscarà la seva 8a victòria consecutiva amb la intenció d'arribar a les 10 que té en Dani Serra.
Doncs bé, preparat per intentar el dia 25 acumular aquesta 8a victòria consecutiva ja, que s'ha convertit en tradició ja el dia 25 anar a Port de Barcelona i intentar guanyar, no? I bueno, la veritat és que molt content també per part del Club Natació Barcelona que es pugui fer la competició, i l'any passat ho van poder tirar endavant a pesar de totes les condicions de la pandèmia i del Covid, i aquest any igual, no?
Laura Rodríguez és la candidata per guanyar també enguany en categoria femenina. Rodríguez i Pujol, per tant, busquen revalidar el títol del 2020. La Copa Nadal es disputarà el dia 25, dia de Nadal, entre les 11 i un quart de dues del migdia en les diverses modalitats de la prova.
I què ens falta per saber, Gemma?
Jessica Vall no ha pogut disputar les sèries dels 200 metres braça del Mundial de Piscina Curta d'Abu Dhabi per culpa d'una faringitis. La nedadora del Club Natació Sant Andreu tenia moltes possibilitats d'aconseguir un bon resultat en la seva especialitat, però ha tancat ja la seva participació en aquesta competició. Carles Moyà, extenista i ara mateix entrenador de Rafa Nadal, ha confirmat que també ha resultat positiu en Covid-19 en tornar a Mallorca procedent d'Abu Dhabi, el mateix lloc on Nadal va donar positiu. L'exciclista alemany Jan Ulrich, guanyador del Tour de França de l'any 97 i la Vuelta de l'any 99, es troba hospitalitzat a Mèxic després d'una recaiguda en el seu estat de salut relacionat amb la seva addicció a l'alcohol i les drogues. A la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí aquest matí s'ha disputat la prova del gegant i la nord-americana Michaela Schifrin ha guanyat de forma rotunda la seva victòria número 72 ja en una prova del Campionat del Món. La sueca Sara Héctor ha estat segona i la suïssa Michelle Gissin tercera. Avui es juga l'últim partit de la segona ronda de la Copa del Rei d'handbol entre la Unió Esportiva Sarrià i el Bidasoa d'Irun. Serà a les 9 a Sarrià de Ter. I a la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo, avui partit de la sisena jornada entre el Zodiac, Atlètic Barceloneta i el Radniki.
5 minuts i les 3, una pausa i tornem.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
I ara que marxo per Nadal, connecto l'alarma i em quedo tranquil·la.
Molt tranquil·la. I amb l'app, quan no siguis a casa, pots veure-la quan vulguis. Pots connectar-la, desconnectar-la i si se t'oblida, t'ho recorda. I si passa qualsevol cosa, ho detectem a l'instant. T'enviem un missatge i podem comprovar si s'ha mogut una cortina, si vas deixar una finestra oberta. L'important és que hi ha persones a l'altra banda.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan hagis d'agafar la sortida 22 i acabis a la 32, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Cabo Cash, trobar a Caprabo tots els productes de la llista de Nadal. Encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Caprabo, així de bo.
RAC1, Torrons Vicenç i el Corte Inglés presenten dimecres 22 de desembre a partir de les 9 del matí especial loteria de Nadal al món a RAC1 amb Jordi Basté.
Aquesta loteria estranya i tot tan fric com és.
Un matí de sorpreses, anècdotes i bon humor. Un matí de loteria de Nadal amb Santi Jiménez, Anna López, Òscar Nin, Xavi Puig, Mònica Usart, Anna Ballonesta, amb el suport dels serveis informatius de RAC1 i amb Ramon Bartolí i Jordi Armentera.
Atenció, premi.
Explicant tot el que passi al Teatre Real de Madrid. El 22 de desembre a les 9 del matí comença el Nadal amb l'especial loteria de Nadal al món a RAC1.
Una emissora de ràdio que diu
RAC1. Sí, exacte, es diu RAC1.
Tots som RAC1.
I arribem a les 3, obrim Agenda Cultural amb un tancament, i és que l'artista Joana Moll tanca aquesta setmana al Centre Santa Mònica per protestar contra el canvi climàtic. Maria Cusó.
L'acció s'emmarca en la mostra Exposar, no exposar-se, exposar-se, no exposar, que havia de durar 4 mesos i que tenia com a principal objectiu reduir un 50% la despesa energètica del Santa Mònica. Però tenint en compte que l'exposició acaba el 9 de gener, l'equipament haurà de tancar les portes fins al 25 de desembre per complir amb els objectius de Moll.
Posem-hi ara humor. La comèdia 53 diumenges torna al Teatre Romea.
53 diumenges, una comèdia de Cesc Gai al Teatre Romea.
L'obra escrita i dirigida per Cesc Gai es pot tornar a veure a partir del 28 de desembre.
53 diumenges va ser un dels èxits de la temporada passada. Protagonitzada per Pere Arquilluer, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva, explica en to de comèdia la trobada entre tres germans que han quedat per sopar i parlar del seu pare. Però el que havia de ser un simple i agradable vespre s'acaba convertint en una inacabable discussió que s'allarga 3 setmanes.
I malgrat les restriccions, la música no s'apaga. El Barna Sants prepara una edició pel 2022 amb més d'un centenar de propostes. Per exemple, Roger Mas. Totes les flors, totes les flors. També Marina Rossell.
Has sentit dins del teu cap 300 crits.
Pau Riba i l'orquestra Fireluche, Xerim Aresté o Marc Parrot. En total, més de 70 estrenes i 10 produccions pròpies en una edició en què s'homenatjarà Joan Fuster i Gabriel Ferrater Maria.
Com ja es va anunciar fa uns dies, Bram serà l'encarregada d'inaugurar la 27a edició del Barna Sants amb l'espectacle Baula rere Baula, que celebrarà els 30 anys de la banda. Serà el 22 de gener al Teatre Joventut de l'Hospitalet del Llobregat. A partir d'aquí, el festival portarà escena noms com Albert Pla, Ismael Serrano o Magalí Serés. Ho farà posant l'accent en la creació i potenciant les sinergies arreu dels països catalans. En parla el seu director, Pere Camps.
Hem fet un gran esforç per la producció pròpia, ni el 10% de producció pròpia, o sigui, 10 concerts de producció pròpia, amb un homenatge al Ferrater, al Fuster, a la Felicia, i un element fonamental per nosaltres, que és el Barna Sants Confederal. El Barna Sants Confederal tira endavant, de nou, serà la tercera edició on hi ha, diguéssim, tot el territori de domini lingüístic es fan els concerts.
El Barna Sants 2022 es tancarà el 20 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat amb un homenatge a Gabriel Ferrater a càrrec de Meritxell Gené, acompanyada de Jordi Busquets, Guillemino i l'actriu Estel Soler.
Goldit fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projecte...